Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Roya.
Última jornada a part de per posar a prova de bombes als nostres cors ens ha de servir també per veure moltes coses. La primera, que quan una graderia està volcada amb l'equip, quan es crea aquest caliu extra, aquest ambient especial de futbol que hi havia dissabte a la nova Creu Alta, és més fàcil fins i tot sobreposar-se a qualsevol cosa, com un dolorós gol del Castellón en el 89, que semblava irremuntable. La segona, per veure tot amb força més esperança, serà impossible repetir una jornada com aquesta amb tot tant de cara. De 7 rivals de la part baixa, 6 van perdre i l'únic que va guanyar, l'Egea, jugava un duel directe, amb la qual cosa, com a mínim, un dels dos havia de sumar. Però també per comprovar com pot canviar tot amb un simple triomf. Bona part de la feina ja està feta. L'equip és 13, 39 punts, té 2 de marge respecte al perill i probablement amb 3-4 punts ja faríem per assolir la salvació. Però dit això, també per adonar-nos tots com amb una victòria pots passar de ser QE a ser 13. Així que una mala jornada també podria ser fatídica, veient sobretot que cada cop queden menys partits, només 3 pel final de la competició. I que ara cada cop hi ha més duels directes. Aquesta setmana, per exemple, a més de l'Alcoyano Sabadell de divendres, hi haurà un Castellón Peralada. I la que ve, 6 dels 8 immersos en aquesta zona baixa juguen entre ells. Resumint, que el pas fet dissabte amb tot el patiment i l'eufòria del món és de gegant, però no va la badar i toca rematar-ho començant per divendres al Coi.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa un dia més per les mans del Toni González al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem, entre altres qüestions, com queda la cosa després del triomf agònic de dissabte contra el Castellón. Tindrem Sabadell Nord, la salvació virtual del Mercantil, el campus solidari de Dani Olmo, el postpartit d'un derbi més que intens, el que es va endur la pia de futbol sala contra el club. També passarem pel desert del Sàhara amb el Santi Ramos i, a més, una mica d'handbol amb l'Oar Gràcia.
I fora de l'hotel?
Triomf balsàmic també pel Girona, primera divisió, que treu el cap de la part baixa gràcies a l'1-0 contra el Sevilla, que trencava de retruc la sequera a Montilivi, tot en una jornada que va proclamar dissabte el Barcelona com a campió de Lliga, amb el seu triomf davant del Levante, que ahir va deixar un Rayo Vallecano 1, Madrid 0, amb Zidane demanant disculpes, i que es tanca avui a les 9 amb la visita de l'Espanyol al Benito Villamarín. L'equip de l'ex Arlequinat Rubí necessita una victòria contra el Betis per seguir amb esperances d'anar a Europa. En bàsquet, el derbi entre el Divina Segura Joventut i el Barcelona Lassa va caure del cantó verd i negre. Més d'una dècada després de l'últim cop, la penya es va imposar als blaugranes a l'Olímpic, en aquest cas 89-77. El Baxi Manresa, en canvi, va caure a la pista de Lucan Murcia. Dominic Thiem ha guanyat el seu primer godó. L'Austria, que es va imposar ja a la final de l'Open Bank Sabadell per 6-4 i 6-0, el rus Daniel Medvedev. Thiem ja s'havia desfet del gran favorit de Rafa Nadal dissabte a les semifinals. I un últim apunt de motor, Valtteri Bottas ha recuperat el lideratge al Mundial de Fórmula 1. El finlandès va batre el seu company d'equip a Mercedes, Lewis Hamilton i també a Sebastian Vettel al Gran Premi d'Azerbaidjan a Bakú.
I a les xarxes socials.
La polèmica al món de l'atletisme és similar, en certa manera, a la dels banyadors en el seu dia. El món de la natació d'ara no fa pas gaire. El sabadellenc Alexi Rodríguez, a més d'emocionar-se amb la narració dels gols de Ràdio Sabadell del Centre d'Esports, també va respondre a Àngel Bugallo, entrenador d'atletisme i escriptor, al següent tuit. Vist el que ha passat a la Marató de Londres, quant de temps trigaran a posar el crit al cel les principals marques esportives en contra del 4%, jugant amb avantatge els atletes que l'esport tant en referència a unes sabatilles esportives. Responia després així l'atleta sabadellenc. I per què, en comptes de posar-se en contra, no lluiten per igualar-les? Si Nike està investigant i traient-hi el màxim rendiment, per què les altres marques no ho poden fer tan bé? És més fàcil queixar-se que les prohibeixin? La polèmica ha arribat fins a l'extrem que alguns corredors fins i tot han camuflat la marca de les seves sabatilles.
avui celebra el seu aniversari.
El vam tenir en directe al descans dissabte al Sabadell en joc. L'autor del gol de l'ascens a Ipurú, Marc Fernández, bufa espelmes avui. Per cert, bon encàrrec, el que va deixar aquí a Ràdio Sabadell.
M'agradaria molt, ja li he dit avui a la meva dona que quan estava mai a la grada, dic, no sé, aquest camp té algú especial per mi que m'agrada molt, i m'ha dit ella, bueno, pues si vols algun dia tornem. I si la dona diu això, al final o ho fas o no sé què passa.
I aquest cop no anava en conya, com el dia dels innocents. Avui, per cert, també fa anys la directiva del Club Natació Sabadell en el seu dia waterpolista de l'entitat, Mercè Vallès.
L'enquesta.
Va, que avui tindreu feina. Qui va ser el millor del Sabadell Castellón dissabte a la nova Creu Alta? La manera de votar la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i l'hora límit, també la de sempre, quan acabi aquest programa, a les 3 de la tarda.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
El partit ha sigut nostre, hem tingut moltes ocasions de gol i bueno, al final és creure i la victòria importantíssima per nosaltres, no? Ha sigut un partit amb moltes emocions, sobretot al final, però més enllà d'això, jo crec que hem fet en línia general un gran partit. El bo que té aquest final és que hi ha molts enfrontaments directes, i això és bo si guanyes el teu enfrontament directe, però bueno, jo crec que l'estat anímic és molt important. Aquesta victòria reforça molt la idea que hem plantejat tant jo com el Juve als jugadors, i bueno, és un passet més, en queden encara algun més, i sí que és cert que hem d'estar preparats per tot tipus de sensacions. És a dir, guanyes un partit i sembla que està tot fet, i és veritat. Perds un altre i sembla que tot és un desastre. Estic amb l'ambiente que ha habido, nos han llevado, nos han empujado. Al final son situaciones que cuando nosotros transmitimos cosas, el público te lo devuelve. Hemos querido hasta el final. Gracias por estar a nuestra costat. Gràcies per vindre un dia que al final és difícil perquè l'any ha sigut o està sent dur, i bueno, ells s'han de donar compte que amb aquest suport, estar al costat nostre, és molt més senzill, no? Només hem de pensar en recuperar la gent, recuperar físicament, que en pocs dies tenim un altre partit molt dur amb un rival directe, i pensar només en el següent, no? Yo creo que el corazón arlequinado ahora mismo está más vivo que nunca.
Minutets per sobre de les dues. Més viu que mai, no sé si està el cor arlequinat, però que es va posar a prova dissabte, sobretot gairebé 3:45 del vespre, ja us asseguro jo que sí. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Bé. El cor bé?
El cor bé.
La veu també?
Es va posar...
Aguanta prou bé la veu, eh?
Sí, millor que el dia de Lleida. Vam fer aquí una frenada, una derrapada que...
Doncs mira que et van posar a prova, però de manera...
Va ser diferent. Jo crec que la cosa ja anava llançada i ja va ser una més, però sí, com dius, el cor, a més d'un, el vam posar a prova a veure si el teníem bé. No cal anar al metge per comprovar-ho, perquè ja el vam superar.
Tirava de memòria després, quan va baixar el suflé, que va ser, jo sé, un dia i mig després, tranquil·lament, perquè és un boom emocional tan gran el que vam viure dissabte, que costa de pair-lo i de digerir-lo. I això que va ser positiu aquesta vegada, no recordo un altre partit tan bèstia, no només perquè acabés com va acabar, perquè sí que amb el Pau Vituri fèiem una mica de recompte de si el gol de Juvenal a Ontinyent, alguns gols com, per exemple, el de Joaquín a Santa Coloma de Gramenet, l'any que acabem pujant i que l'equip és primer, però amb la transcendència d'aquest duel, amb un cop en contra com aquest i refer-te a la següent jugada... va ser increïble, realment.
Sí, va ser d'aquelles vegades que fèiem broma després, primer amb Òscar Ullés, que va ser el comentarista de Ràdio Sabadell, i amb diferents jugadors. Dintre d'aquesta loteria en la qual ha entrat el Sabadell, algú dirà aquesta ruleta russa en la qual estem jugant al límit, sobre el mateix alambre, vam llançar la moneda i va sortir cara. No sempre surt cara, però la veritat és que gairebé ni en el millor dels guions, venint de com veníem del cap de setmana en general, es pot dibuixar una perspectiva o una pel·lícula millor, no? Que et vegis el drama i que 47 o 70 i pico segons després el drama es converteixi en eufòria, la veritat és que va ser gairebé, com dic, el millor dels guions possibles.
Vaig veure el vídeo després i tot va passar tan ràpid que fins i tot jo no era conscient que va ser just la següent jugada. Va ser tocar 3-4 passades, posar-la en llarg i a partir d'aquí feinada d'Adri Cuevas de creure's aquella pilota, també d'Arturo de rematar-la entre dos molt neta i es va veure molt clarament que anava al pal i endins. Però com se'm va passar tota la temporada, com si sempre diuen, no?, que quan estàs a prop de la mort passa la teva vida per davant tota sencera com si fos una pel·lícula. En aquell temps, entre que marca el Castellón i marca el Sabadell, jo ni tan sols vaig ser conscient que només havien passat això, segons.
Sí, jo el que no havia parat de tanta sessió és a dues accions en les quals tranquil·lament l'àrbitre li podia haver assenyalat falta a Adri Cuevas. O sigui, si hagués fet allò que es diu el fàcil, la part més fàcil, no hagués costat massa.
També perquè... veritat que el jugador del Castellón va a terra sabent que acostumen a xular-se aquestes faltes.
Però no la xula, perquè al final no hi ha falta. Però en una situació
de
90% de circumstàncies, on és la pilota, on l'està protegint el defensa, quin minut
també, sí.
No hagués costat res, i en canvi d'allò sí que no era conscient. O sigui, sabia que la jugada havia anat molt amb ventes i rodolons, amb caigudes, amb aixecades, amb tornar a continuar, però no era conscient realment de com havia robat la pilota Adri Cuevas, com l'havia cregut fins al final, com la pispa pràcticament sobre la mateixa línia de fons, i com d'aquí s'acaba convertint en l'acció de la centrada i després el gol i l'eufòria i bé, tot plegat.
Parlaves d'Òscar Ullés, va ser l'analista. La propera vegada que vingui li prepararé un casc per si de cas, perquè literalment van volar cadires i de fet ja estan les disculpes en públic. S'ho va passar bé, jo crec. Va al·lucinar una miqueta, però va ser un partit.
Més enllà d'això, que consti que després vam tenir converses en privat, primer en persona i després a través de telèfon mòbil, intercanviant-nos una mica de fotografies que ens havien fet a la cabina, i era el seu primer, era la seva primera experiència com a comentarista en cap mitjà de comunicació. Per tant, s'estrenava i ho va voler plasmar, com ho ha demostrat després a les xarxes socials, i em deia que encantat de la vida, que quan vulguem, que això sí que vindrà més preparat. Ja li vaig dir que no tots els partits,
no, afortunadament,
i que en tot cas vam fer la broma de que la temporada que ve que vingui a la jornada 3 o 4, que la cosa serà segur més tranquil·la, per molt que passi, serà molt més tranquil·la que no pas a la 35.
Portava el Sabadell 20 jornades sense fer dos gols, o sigui, era poc probable que passés el que va passar. Ex del Sabadell, ex del Castellón, analista dissabte al Sabadell en joc, Òscar Ullés ens deia això.
L'anàlisi del partit.
Partido muy emocionante el que hemos vivido hoy en la Nova Creu Alta. Hemos visto un partido en el que los dos equipos se jugaban mucho. Sí que es cierto que el Sabadell creo que ha hecho méritos para ganar el partido como se ha sido. Y sí que he visto un Castellón un poco más especulativo. Me alegro mucho por el Sabadell que dé ese primer pasito para poder finalmente conseguir la permanencia. Y espero y deseo que así sea.
Completament d'acord amb Òscar Ullés i amb el seu anàlisi, però llenço ara una pregunta. El Sabadell arrisca i el Castellón especula. De cara a aquesta setmana al Collao, pot servir aquest guió? Ho dic perquè el Sabadell arriba, no com el Castellón, una mica millor, però sí per sobre del seu proper rival, i en canvi l'Alcoyano se la juga directament després de perdre contra l'Egea, i per tant, pràcticament, si no és la seva última bala, és perquè els últims dos partits també són directes per l'equip del Coll. Però el Sabadell, algú dirà, un empat fins i tot el signo ara.
Sí, home, a veure, com empat el signo ara. El que passa que també ha demostrat aquest equip, i els números així ho demostren, que no sé si està massa fet el Sabadell per resistir tancadet al darrere i a que no passi res. Ho dic perquè això la temporada passada va funcionar prou bé, això de que intenta que no passessin coses, sobretot, recordant que Toni Saligrat deia allò de que a la primera part no passin massa coses i a la segona tindrem el nostre moment tard o d'hora. Aquest any tot el contrari. Si alguna cosa ens ha caracteritzat és que el Sabadell, amb ben poc, rep un càstig excessiu, com es va tornar a demostrar dissabte davant el Club Deportivo Castellón. Per tant, més valdria no jugar a especular, més valdria no jugar a intentar conservar res, que sortís l'equip a buscar la victòria, a intentar-ho ja rematar, si pot ser la primera millor que la segona, i que a partir d'aquí es vegi el partit que s'hagi de veure. El que sí que estem d'acord és que entre els dos equips ara, qui realment arriba amb l'aigua que ja li arriba, no al coll, no, ja la té per sobre el nas i li costa treure el nas per respirar, és el Deportiu Alcoyano, i això també el Sabadell hauria de saber gestionar i administrar.
Un quart de tres, repassarem estadístiques de seguida, per exemple, la classificació, però abans, com qui no vol la cosa, Antoni Hidalgo, un mes al centre d'Esport Sabadell, 4 partits, 2 derrotes fora de casa, 0 de 6, però la nova Creu Alta, de moment, no falla infal·lible. Porta 6 punts de 6 Antoni Hidalgo aquí a casa.
Sí, els números ara només gairebé queda fer-los bons a fora, perquè clar, al final són un 0 de 27 com a visitant des de l'última victòria a Castalla, precisament tota una volta del campionat, com dius, sense guanyar ni puntuar, que això potser és la part més alarmant, com a visitant. Però en canvi, clar, els números a casa s'han vist reforçats amb aquestes dues victòries. A més, dues victòries, cadascuna amb les seves característiques particulars del rival, però dues victòries de molta importància davant un equip de la part alta com el Lleida i davant un rival directe. Aviso para navegantes, que diria aquell. El proper rival també és un rival directe de la Lliga ara mateix, com és l'Egea, però pel mig s'hauria d'intentar trencar també aquest malefici a distància, a domicili, i això passaria per treure un bon resultat. Ja no et dic un molt bon resultat, que tant de bo, però un bon resultat del Collao, i podria ser aquest empat al qual feia referència sobre el paper. Després ja veurem si cal fer-lo millor o no tan bo.
Quan parles de l'Egea com a rival directe, et refereixes a la salvació, et refereixes a la Copa?
No, em refereixo a la salvació, jo no miro Copa.
M'explico,
no, sí.
Ha sortit ja la nova reglamentació de com anirà la classificació per la Copa del Rei de l'any vinent. Finalment, amb aquest nou sistema de partit únic, d'equips que entren des de tercera divisió i des de primera catalana, etc. En el cas de segona divisió B, seran finalment 7 els equips de cada grup que juguin aquesta Copa del Rei. I aquí hi ha un gran interrogant, que ho parlàvem en privat avui, per exemple, amb l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, que ho parlava jo a nivell personal amb diferents clubs i que no quedava massa clar. I és saber si les 4 places que estan reservades pels semifinalistes de la Copa Federació treuen una de la Lliga o no. M'explico. El Cornellà va ser finalista de la Copa Federació. Per tant, com a finalista de la Copa Federació tindria bitllet directe ja per anar a la Copa. El més lògic és que la federació salti aquesta plaça i, per tant, que no siguin 7, sinó 8 els equips del grup 3 de segona divisió B que disputin la Copa. Si és així, estaria només 3 punts al Sabadell d'aquesta Copa i marcaria aquest límit l'Egea que ha de venir aquí. I si no és així, serien 5 els punts de desavantatge, però respecte a l'Olot, que en teoria era l'únic partit que no havia de ser duel directe dels que quedaven pel centre d'esport Sabadell, vés a saber, tant de bo que sí, que la cosa vagi tan bé i tan rodada que encara arribarem al municipal d'Olot amb alguna cosa en joc, no per la permanència, sinó fins i tot amb una fita més ambiciosa. És parlar per parlar, i queda molt, i anem a salvar-nos primer, que tot just fa 3 dies el Sabadell era l'últim dels que estaven en competició encara, però, clar, això obre un nou escenari del tot diferent.
Sí, jo no aniria més enllà, em nego a fer números més enllà de la salvació, que sigui el més tranquil·la possible. Que
no, jo no dic fer números, sí, jo dic simplement que l'escenari ha canviat.
Clar,
i que no teníem gens clar.
La realitat és una altra, perquè al final, en una jornada que ha sortit rodona, que això també ho hauríem de dir, que ha sortit perfecte aquest cap de setmana en concret, el Sabadell ha passat de ser 19è a ser 13. No explicaré el cas personal que he viscut aquest cap de setmana amb un familiar que això del futbol li agafa no lluny, no, sinó
no, gairebé no entenia la muntanya russa,
planeta,
no? La muntanya russa no l'entenia,
i
ara, no?
Com li expliques que el dissabte abans de dinar estàvem allà, bé, tocadets, com a mínim tocadets, i li explicava que el Sabadell era 19è i que es jugava a mitja vida, i el diumenge quan ens vam tornar a veure per dinar havia d'entendre el pobre home perquè ja érem 300 i perquè ens havia anat també la jornada de dissabte i sobretot la de diumenge al matí. La de la tarda ja era bastant més indiferent pels interessos del Sabadell, però és una realitat, és una muntanya russa que ha canviat molt, però que també, com sentirem d'aquí una estona algun jugador, Adri, hem d'entendre que fins que això no estigui allò al sac i ben lligat i tancat, pot tornar a canviar, malauradament podria tornar a girar aquest cap de setmana si no anem massa atents.
Tindria nassos, per això que acabéssim mirant cap aquí després de tot el patiment acumulat. Deia que havia canviat l'escenari, no només per la jornada, que és una evidència, aquí tothom va punxar menys l'Egea. De 7 equips que estaven a la part baixa compartint patiments amb el Sabadell, 6 van perdre, i l'Egea gairebé perquè no podia, perquè era un duel directe contra l'Alcoyano. Però com hem vingut avisant també les últimes setmanes, aquesta setmana hi haurà un altre duel directe, a més del Sabadell al Coi, serà el Castellón-Peralada, i a part d'això, a la penúltima jornada, per exemple, per cert, el València-Mestalla ja sumarà per fi el més 3 aquell contra l'Ontinyent, que fa ballar un munt de classificacions, per tant ens oblidarem aquest problema. I la penúltima jornada, a més del Sabadell-Egea, hi ha 2 duels directes més, per tant no hi haurà una altra jornada tan rodona com la d'aquesta última setmana. Em referia més al tema de saber ja quina és la normativa i quins equips hi van i quins no a la Copa, que no pas la situació del Sabadell. Dit això, per recuperar una miqueta el que va ser el 2-1 vibrant, agònic del Sabadell contra el Castellón, escoltem també l'abecedari que ens ha preparat avui el Pau Vituri sobre aquells 3 punts d'or sumat ara fa un parell de dies.
L'abecedari arlequinat.
D'Arturo, la seva rematada de capa centrada d'Adri Cuevas en el minut 90 es pot convertir en el gol més important de tota la temporada del Centre d'Esports. El de Cartagena no arribava a fi físicament, però en 25 minuts en va tenir prou per fer desfermar la bogeria a la nova Creu Alta, amb 6 dianes, igual a Aleix Coc i a Néstor Querol com a pitxitxis arlequinats.
Efa.
De fe, és l'única explicació que se li pot trobar al gol del davanter arlequinat. L'equip va rebre l'enèsima gerra d'aigua freda aquesta temporada amb l'empat en el 89 del Castellón. Només 75 segons després, Arturo s'encarregava de situar novament l'avantatge en el marcador amb el 2-1. Dissabte, un premi totalment merescut i, com diem, un acte de fe.
Sí.
De Pedro Capó, seria injust no destacar l'altre golejador. Després de dues ocasions calcades i errades per Fernando Pajarero i Nico del Monte, el maonès va encertar a la tercera. La seva entrega està fora de tot dubte i dissabte va tornar a ser un dels millors com a central dret. La seva implicació amb la ciutat mereix un altre capítol a part.
R.
De Rodona, ni en el millor dels somnis podríem haver demanat una jornada així. Tots, absolutament tots, del 14è al 19è, van perdre. L'únic que va guanyar va ser l'Egea, però contra el nou QE, l'Alcoyano. Hi ha qui pot pensar que una X hauria estat més adequada, però els de Guillermo Fernández Romo es podrien presentar a la nova Creu Alta en dues setmanes amb els deures fets. I ja veurem el Sabadell.
Tot això en el capítol numèric i destacant també un parell de jugadors, després està el tema emocional, no? Que el Sabadell, després de rebre cops molt durs aquesta temporada, infinitat de partits fora de casa, però jo crec que el Zenit va ser el gol del Cornellà a última hora, allò va ser una puntilla que semblava que si no era definitiva pràcticament et condemnava a patir a la part baixa de la classificació. Però jo crec que aquesta setmana ha servit una miqueta per veure i comprovar, fins i tot en primera persona els que vam ser a la nova Creu Alta, que igual que el Sabadell, hi ha 6-7 equips que té la mateixa tremolor de cames, i la millor demostració és la plantilla del Club Deportivo Castellón, feta a cop de talonari, amb unes nòmines realment altíssimes, fitxant tot el que ha volgut i més, no només al mercat d'estiu per confeccionar la plantilla, recordem que de l'equip que va pujar de tercera divisió ben poques peces quedaven, sinó que a sobre, després que va sortir malament la primera aposta i amb dos canvis d'entrenador, fins i tot es permet el luxe al mercat d'hivern de tornar a fitxar tot el que vol i més, i malgrat tot era increïble com no eren capaços de fer dues passades seguides. Per tant, a nivell emocional, qui gestioni millor aquests nervis, angoixes, tensions, etc., és qui acabarà salvant-se, i crec que ara mateix tothom, dèiem el símil dels flams, no? Hi ha 8 flams aquí a la categoria que estan gairebé de no em toquis massa que caic.
Sí, està clar que al final a tots afecta per igual estar allà baix, fins i tot aquells equips que a priori podrien estar pensats per no patir tant, o sobretot els que estan pensats per patir, arriba l'hora de la veritat i aquí no vol baixar ningú, ni el Conquense, ni el Teruel, per posar l'exemple dels equips més, entre cometes, febles, ni sobretot els grans o històrics com pot ser el Castellón, l'Alcoyano o el propi Sabadell. I ni tan sols els filials, ho dic perquè el València Mestalla, que s'aferrarà, que ahir va voler i va intentar donar la sorpresa a Son Malferit.
No, es va avançar, eh?
Tot i que ara és molt difícil donar la sorpresa davant els de Manix Mandiola, perquè els hi surt pràcticament tot, però és evident que aquí ningú al final vol baixar de categoria. I és evident que el nerviosisme va per barris d'aquí, i em remunto una mica al principi de la conversa que mantenia a Madrid, aquesta visita important que fa el Sabadell al Collao, perquè es trobarà un Alcoyano que per ell sí que és l'última, o sigui, ja no hi ha més trens que aquest. Si aquest no l'aprofiten, ja no tindran més bonus track, eh? Ja s'ha acabat allò, la història, se'ls acaba aquí. Ho dic perquè virtualment una victòria del Sabadell el divendres deixaria virtualment, no matemàticament, però virtualment l'Alcoyano en un camí molt complex a 6 punts de... només amb 6 punts per endavant, és a dir, quedaran només dues jornades un cop passi el partit d'aquest divendres. I aquí, insistim, és on el Sabadell ha de fer-se fort. Valdrà? Serà suficient el cop de moral extra de la manera? Doncs esperem que sí, però també és cert que l'equip es va refer després de Cornellà d'aquelles jornades, i aquell cop, com dius, va ser doncs, un punt d'inflexió duríssim per la manera com havia arribat i com va poder estar a punt de passar un altre cop aquest dissabte davant el Castelló. Per sort, aquesta vegada va haver-hi temps de reacció.
Fins i tot per això, no? Perquè dius, quan pitjor pinta la cosa, que sembla que has repetit el guió de Cornellà, t'has sabut sobreposar en qüestió d'uns segons, diem 75 segons, però clar, aquí inclou la celebració del Castelló, que gairebé va durar, va durar més que el que va trigar a treure el Sabadell i marcar gol.
Són 1 minut i 15 segons des de que marca el Castelló, literalment.
Sí, de xarxa a xarxa.
De porteria a porteria. Són els 75 segons que passen d'una jugada a l'altra.
I a tot això, també Pau Vituri destacava alguns noms, el de Pedro Capó, el d'Arturo, van ser els golejadors en aquest partit. Arturo, com qui no vol la cosa, ja està empatat amb els Pichichis, en una temporada que semblava que no seria la seva a nivell golejador. Suma 6 gols, 4 de consecutius fora de casa, i en les dues últimes jornades a la Nova Creu Alta, 2 gols, 1 i 1. Però hi ha un home que a pilota aturada va ser també del tot decisiu en els minuts que va jugar. Va suplir a Felipe Sanchón i la veritat és que Antonio Domínguez va demostrar del potencial que té a pilota aturada, perquè el Sabadell gairebé tot el que va generar, o bona part del que va generar, va ser a pilota aturada. Rematada de Fernando Majarero, rematada de Nico del Monte, també el gol de Pedro Capó i alguna que altra falta lateral que també va posar en seriosos perills la porteria d'Álvaro Campos.
Quan se l'ha hagut de criticar perquè sortint del camp o sortint de la banqueta no havia mostrat la intensitat suficient com per guanyar-se aquells 15, 20 minuts, 25, depenent del dia, ho hem fet. I és de justícia dir que els minuts de refresc, els 15 llargs que va tenir de refresc aquest dissabte, van ser del que s'espera, d'un jugador que entri de recanvi, amb la importància del partit i de la qualitat d'Antonio Domínguez. Per tant, va complir amb escreix, però sí que és veritat que es va convertir en protagonista, perquè en 3 jugades pràcticament consecutives, de 3 accions a pilota aturada pràcticament consecutives, dues ja haurien d'haver entrat abans, la de Pajarero, com dius, i la de Nico del Monte, que sembla increïble que cap dels dos trobés la porteria d'Álvaro Campos, i en canvi a la tercera, i no per fer la broma fàcil, però la tercera va anar a la vençuda, Pedro Capó sí que va aconseguir que aquesta centrada milimètrica, amb la tensió suficient com perquè arribés al cor de l'àrea petita i trobant aquest forat en el moviment de l'estratègia, s'acabés convertint en l'1-0. Per tant, bons minuts del que s'espera, com dic, d'un jugador de la qualitat que té a les cames, sobretot a la cama esquerra, Antonio Domínguez.
I què va dir després el de Punta Umbria?
Doncs mira, amb ell hem volgut fer una fotografia en moviment del que van ser aquests últims minuts, de com es va viure tot plegat aquesta bogeria col·lectiva en la qual es va convertir el partit en el tram final, i des de la perspectiva, insistim, d'un protagonista amb nom propi.
Ha sido un partido raro, diferente. El primer gol nuestro ha sido en el 84, nos han empatado en el 90 y en el 92 hemos vuelto a marcar. Yo, sinceramente, he disfrutado muchísimo. Dentro del campo he disfrutado al final, cuando he visto el balón de Arturo, que hoy por fin ha pegado en el palo y ha entrado y no ha dado en el palo y ha salido fuera. Pues me he quedado en el centro del campo, no sabía qué hacer, no sabía cómo celebrarlo, porque bueno, he dicho que por fin el fútbol quizás nos ha devuelto algo de lo que nos ha quitado durante mucho tiempo.
Jo crec que fins al minut 91 l'únic que va gaudir va ser Antonio Domínguez.
Sí,
perquè...
suposo que aquesta manera de dir jo he disfrutado és perquè al final el partit estava tan boig que deu ser maco trobar també aquest ambient a les graderies, aquesta comunió que va existir dissabte amb tot plegat, ben acabat i amb un final que evidentment acompanya, perquè si no ara estaríem parlant d'una altra pel·lícula. I jo crec que igual els jugadors estan fets d'aquesta pasta especial, de saber disfrutar fins i tot. També ho deia ell, diu, vinc de 3 temporades molt complicades i aquesta ja no m'agafa gairebé per sorpresa afegir en aquest cas el jugador de Punta Umbria, però bé.
Avui, per cert, dia de descans per la plantilla, perquè recordem que la setmana és del tot diferent, que el Sabadell jugarà divendres en directe aquí a Ràdio Sabadell, i sospito que més d'un des de la feina on sigui estarà amb la ràdio posada, perquè és un dia ben estrany, laborable, a 4:45 de la tarda, per tant des de les 4 en directe al Collau, tot i que l'Hotel Suís en enganxarà pràcticament arribant també a les instal·lacions de l'Alcoyano, i que, dit això, avui descansa la plantilla perquè ahir va haver entrenament, a partir de demà, doncs, rutina habitual, i que estem pendents de l'evolució d'un ex de l'Alcoyano, com és Manuel Gato, que va retirar-se amb molèsties, tot i que va aguantar una bona estona sobre el terreny de joc i que està amb aquest punt de preocupació, no només pel fet de visitar el Coi, que ha estat casa seva i s'hi ha trobat molt a gust l'atacant de Benidorm, sinó també, fins i tot, perquè en una dinàmica positiva i amb tots els galons que ha guanyat des de l'arribada d'Antonio Hidalgo, doncs també és un mal plat, no?, per acabar de digerir, en el cas de Manuel Gato, al perdre's alguna jornada ara per aquestes molèsties. Si serà baixa segura Nico del Monte, amb aquest tercer cicle ja de targetes, d'amonestacions, que compleix segurament per una targeta força absurda.
5 targetes en 5 partits consecutius, això només està a l'alçada de Nico Del Monte.
Recordo que el Rico Pérez ja va ser una mica rigorosa i el pobre se les endú totes, fins i tot quan no s'ho mereix.
Però ja et dic, al final...
I amb expulsió pel mig a Villarreal, tampoc, o sigui, no són 15 només.
Tampoc no ha de ser casual que vegis 5 targetes en 5 partits de manera consecutiva. És a dir, les últimes 5 jornades l'Argentí ha vist targeta groga.
Sí, sí, és dels que sap arriscar, quedant-se aquí fregant la targeta. I a tot això, Arturo, amb majúscules protagonista, l'altre dia.
Heroi, allò que es diu, no? Fent l'assimilació fàcil, l'heroi, perquè al final va marcar el gol de la victòria, es va convertir en el gran protagonista. Comencem per sentir una miqueta el sentir, en aquest cas, del de Cartagena, com el que apuntàvem abans de la dinàmica de l'equip a casa, des de l'arribada d'Antonio Hidalgo i d'aquest 6 de 6 que ha aconseguit el Sabadell. No són gaire números com per fer una estadística molt a fons, però sí aquestes dues victòries consecutives que han donat vida a l'equip arlequinat.
La verdad es que llevamos, sobre todo en casa, una racha bastante mala y mira, pues ahora parece que estamos de dulce en ese sentido y ojalá sigamos así porque estos puntos ahora eran muy importantes en casa y bueno, si no se ha podido ser antes, mejor que ahora, imposible.
I d'això, el que també ens estem fent un fart de fer números aquests dies, Adri, que són aquestes jornades en les quals l'equip en general té jornades directament implicades en diferents camps, no només pel seu enfrontament, sinó perquè estem amb la mirada posada a què fan els rivals directes. I com apuntaves, el pitjor de tot plegat, per dir-ho així, és que en els propers dos caps de setmana ens farem un fart no de seguir partits amb presència de rivals, sinó en seguir partits amb doble presència de rivals directes, és a dir, enfrontaments directes entre equips que s'estan jugant un mateix objectiu. El cas més clar, doncs aquest Alcoyano Sabadell d'aquest divendres. Diu Arturo que això pot canviar molt, però que també és una ajuda.
Tanto para bien o para mal, ganar un partido o perderlo ahora significa mucho, y como hay rivales directos en todas las jornadas, hasta la última, pues va a tocar sufrir, ojalá y podamos resolverlo lo antes posible.
Arturo es va endur el protagonisme en la figura d'heroi quan semblava que havia de ser aquest per Pedro Capó.
I això sí que ja és més sorprenent, perquè clar, Pedro Capó al final
va arribar a dir que no confiàvem en ell, perquè no vam veure ni qui havia entrat en aquella jugada.
Això és veritat, si s'ho agafa al peu de la lletra és cert que llavors serà que no acabem de confiar que passés per allà el de Maó, perquè la veritat, només cal sentir la narració per adonar-se que em va costar una mica desxifrar qui havia fet el gol. De fet, fins que la pinya no es va desfer i no vam veure qui es quedava l'última allà a terra, no vaig acabar d'entendre que havia estat Pedro Capó. Però bé està si aquest és el desenllaç. Segon gol de la temporada, per cert, del Maonès, segon gol de la temporada de Pedro Capó, i aquest importantíssim. Més enllà de la importància del seu gol, més enllà de la celebració no del seu gol, amb Pedro Capó s'ha quedat en aquest cas amb el pas donat, no definitiu, i en un camí que encara diu ha de ser complicat, que tant de bo que no, però que encara ha de ser complicat en aquests 270 minuts de Lliga que li queden al Centre d'Esports Sabadell.
Avui estem tots molt contents, avui el més positiu, tiraria les campanes al vol, diria que això ja està fet, que anem al Coll guanyant 0-3, però hem de tocar de peus a terra, el Collà s'està jugant molt també, sí que nosaltres estem en un bon moment, a Hércules vam estar bé, però el futbol et demostra que amb una jugada esporàdica qualsevol equip et pot marcar un gol, i bueno, hi hem de ser encara més superiors al rival, que no deixar ni una, perquè mai se sap quan es pot torçar.
I has deixat pel final, has volgut rescatar a última hora una imatge que ja vam comentar al Sabadell en joc, una abraçada que vam veure entre els dos davanters centres, abans d'ahir titular Edgar Hernández, i que el va suplir perquè arrossegava una mica de molèsties i no se'l va voler forçar més del compte, i que al final va ser decisiu Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte. Bon detall el que va tenir el de Cartagena.
Sí, ho hem vist a les xarxes socials també, per aquells que se'ls havia escapat el detall en el directe i en el moment de l'eufòria col·lectiva, però a les xarxes socials en aquest sentit ens han servit per salvar, per rescatar aquest moment, aquest detall que diu i molt de la convivència d'aquesta plantilla. Ho dic perquè ara és fàcil apuntar-se a tantos, però en moments de tanta escalfor emocional potser passa més desapercebut i algú pensaria, bé, ho han fet després a casa, quan s'han trobat o fora, ja. No, en el mateix camp, en el moment de l'eufòria i després en la conversa, doncs em quedo amb aquesta situació, no? Arturo, heroi del partit, recordant i dedicant el gol, compartint-lo amb la seva competència directa en aquesta posició de davanter centre, com és Edgar Hernández.
Yo te digo, ha sido un palo duro Y mira, pues como tú has dicho, se ha demostrado que todo el mundo quería y yo, mira, el gol también se lo digo a Edgar, que ha sido un año jodido para él, igual que para mí, porque el equipo no está arriba y nosotros no hemos podido aportar todo lo que queríamos, y él se lo merece tanto como yo.
I es va arrencar ell solet, eh? No van preguntar-li per la imatge de l'abraçada, sinó que ell mateix, després, quan comentava una miqueta l'acció, va dir-ho, i diu molt, la veritat, del de Cartagena. No ens deixem gaire cosa més, no? Una setmana ben estranya.
La setmana és curta, estranya en quant al canvi de dates, perquè, com dius, avui descans, demà dimarts, en canvi, treball per la plantilla, dimecres, tot i ser festiu, per la gran majoria, els jugadors treballaran, el dijous, entrenament i viatge, amb roda de premsa inclosa d'Antonio Hidalgo, i gairebé sona molt estrany dir-ho, i que costa, sí, que surti
divendres.
La boca divendres,
i sobretot l'hora,
sí, sí, i a dos quarts de cinc de la tarda, és que anirem amb allò, la gent estarà d'esto a la feina, però amb el dinar gairebé sense acabar de païr-ho.
Farem una crida de veure com la gent està vivint des de la distància, m'imagino, encara que em consta que algun cotxe baixarà cap al Collao, aquest al Collano Sabadell.
Ho viurem a les 4, eh?
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors al Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4 i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Històries dels diners.
Aquila o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dilluns. Acabem ja el mes d'abril, pràcticament. Si el centre d'esports ha fet un pas de gegant, com dèiem ara, per allunyar-se del descens, el Sabadell Nord fa justament el contrari. Els de Can Oriac van caure al camp del Tona per 2-0 a les acaballes del partit, és cert, i continuen baixant posicions a la primera catalana, apropant-se només 3 puntets ja de la zona perillosa. Els de Quico Díaz acumulen 5 jornades sense guanyar i en 4 d'elles han caigut derrotats. Per exemple, a Tona el duel no es va decidir fins al tram final, quan els usonencs van obrir la llauna passada la mitja hora de la segona meitat. El 2-0 arribaria ja per sentenciar el duel al 86. Per Quico Díaz, el tècnic d'aquest conjunt arlequinat, el seu equip va mereixer molt més.
Faltando 13 minutos, pues bueno, eso te supone que después de todo el trabajo que has hecho durante 70 y tantos minutos, pues te sea un mazazo que ya casi no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Y después, los últimos 5 minutos, el gol que te meten ya, el 2-0, pues bueno, acaba pues por sentenciar un partido que la verdad que ha sido bastante más lejos de la realidad de lo que ha pasado.
L'equip de Can Oriac ha passat d'assumir amb la tercera posició a veure's obligat ara a sumar punts per certificar aquesta permanència, el que d'altra banda era l'objectiu de la temporada en aquest primer any a primera catalana. Si bé és veritat que el Sabadell Nord és vuitè i que hi ha molts equips encara de pel mig fins al descens, la distància s'ha escurçat a només 3 punts, a només un partit de diferència. Quico Díaz explica alguns dels motius d'aquesta mala dinàmica.
Por desgracia, estamos padeciendo una segunda vuelta un poco complicada en cuanto a baja de jugadores por lesiones y problemas personales de algunos, pues bueno, llegas a un punto que es una plantilla no demasiado larga y sin poder firmar a ningún jugador para reforzar, pues a esta altura de temporada notas todas estas circunstancias, ¿no?
Un Sabadell Nord que buscarà revertir aquesta situació aquest cap de setmana rebent a Can Oriac el Vic, un conjunt que es troba en unes circumstàncies similars. Això sí, el partit no jugarà com és habitual en horari de matí a 11:45 del migdia, sinó que serà a la tarda, a les 5 de la tarda. I en canvi, qui ja es pot oblidar definitivament del descens és el Mercantil. Els blauran abans de gellar la permanència matemàticament amb el triomf. Per la mínima raona, Marinals contra l'Escola Futbol Mataró, que malgrat la derrota continua ocupant llocs de privilegi a la Lliga Nacional Juvenil. Un solitari gol de penal de José Soto a la segona part va ser suficient per donar als mercantilistes la victòria que faltava per complir amb l'objectiu, perquè a falta de 9 punts pel final de la Lliga és justament aquest el número màgic, 9 punts de diferència respecte a la zona baixa. Un cop més, els graciencs van rendir de forma notable contra un equip de la part alta de la taula. Carlos López, el tècnic d'aquest Mercantil, explica la bona dinàmica dels seus quan enfront hi ha un rival de nivell.
L'equip s'ha posat una miqueta en dificultat, on sempre ha tret la cara, com dic jo. Tenim la sort de tenir molts jugadors de la casa que porta el Mercantil des de tota la vida, des de petits, i al final, ja et dic, en aquests partits doncs, ens fa donar un plus més i mira, doncs hem pogut guanyar un bon rival que està en ascens i que segurament crec que serà l'equip que acabarà pujant.
Per tant, una victòria de prestigi contra aquest Mataró que frega amb els dits l'ascens de divisió d'honor. Els maresmencs van buscar després a la desesperada el gol de l'empat, però el Mercantil va saber defensar-se també en el tram final. Un triomf que dona tranquil·litat, segurament la tranquil·litat necessària a l'equip en aquestes últimes jornades, com ha explicat López.
I al final he d'aconseguir-ho matemàticament i que estigués ja, i al final també és perquè l'últim mes, que potser on teníem els rivals de baix i on havíem de puntuar una miqueta més, doncs l'equip primer per perquè potser no hem fet les coses del tot bé, però llavors tampoc han acompanyat les baixes ni les sancions, i ja et dic, portem un anyet una mica complicat, i bueno, al final quan ve un equip de dalt, al final sempre acabem competint bé, i avui doncs mira, si hem d'escollir algun dia doncs ha sigut un bon partit per assajar la permanència.
Per tant, salvació a la butxaca pel juvenil del Mercantil a la Lliga Nacional. Encadenarà dues temporades ara l'equip graciencà en aquesta categoria, i ja sense pressió els mercantilistes visitaran aquest cap de setmana el juvenil B del Cornellà, un altre conjunt que tampoc té res en joc en aquestes últimes jornades del campionat. Un minut i mig i 3:45 de la tarda, fem una aturada en el camí, de seguida hem de marxar fins al Marroc. Hem de parlar de la Titan Desert, també del derbi de futbol sala amb ambientàs que es va viure dissabte a la nit a Cal Balsac, al barri de la Creu Alta, o també una miqueta d'handbol, entre altres coses.
Arrenca una nova edició del Picalletres.
Dimecres.
Normatiu. NORMITHU.
El concurs lingüístic que posa a prova els estudiants de segon d'ESO de tot Catalunya.
NORMITHU.
Incorrecte, després de la G hi va una L.
Cada setmana, nous concursants, paraules impossibles, barbarismes amagats. Quin institut serà el millor picalletrejador?
No t'ho perdis. Picalletres, a la teva emissora local.
Dimarts i dijous a la 1 del migdia a Ràdio Sabadell.
Hola, sóc Toni Valverde. Aquest 5 de maig vine i participa a la cursa solidària Sabadell Corre pels Nens. La recaptació es destinarà al projecte d'Hospital Taulí Donem Aire, Donem Vida a pacients amb fibrosi quística. Inscriu-te fins a l'1 de maig al web www.sabadellcorrepelsnens.cat.
Aquest dimarts a la 1 del migdia a Objectiu Sant Roc coneixem la vessant més humana de Marta Ferrés.
Hola, sóc la Marta Ferrés i em pots escoltar demà a Ràdio Sabadell.
Dimarts a la 1 del migdia a Ràdio Sabadell. També en redifusió a 7:45 del vespre, i ens trobaràs a Instagram TV @RadioSabadell.
Tot l'esport de la ciutat de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a tot això, com dèiem, el cap de setmana ens ha deixat també un derbi ben intens. A la segona divisió B de futbol sala va ser a Cal Balsac, derbi apassionant entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, ple d'atenció, i que finalment es van emportar els escolapis per 5-8. Per tant, fins i tot en això hi va haver espectacle sobre la pista i un munt de gols. Tot i que l'equip que venia tocat era segurament més la Pia per la destitució de Borja Burgos. Recordem que per suposadament haver tingut contactes justament amb l'atent rival per entrenar-lo la temporada que ve, la Pia va saber aïllar-se de totes aquestes circumstàncies adverses. Es va viure un partit molt tens, tant a la grada com també a la pista, però pel capità de la Pia, Llorenç Tarrés, va ser un derbi més.
Un competit igual que hauríem fet si no hagués passat res d'això. A ells també, i crec que ha estat un derbi esportiu a la pista, vull dir, no crec que les aficions també s'han comportat i per tant no crec que hagi estat un derbi especialment calent per tot el que ha passat. A nosaltres ens ha unit, hem fet pinya, hem fet grup, hem dit que ho havíem de tirar endavant, no teníem l'entrenador.
Qui se'n va fer càrrec de la Pia, per cert, va ser el fins ara segon de Burgos, Carles Vidal, i va superar amb nota el seu debut amb el suport de tota l'afició escolàpia, que van animar també de forma incansable durant tot el partit. També van dedicar càntics tant a Borja Burgos com al tècnic del club Diego Blanco, qui, recordem, abandonarà l'entitat a finals de temporada. Això és el que opina Blanco dels càntics rebuts.
Són anècdotes, el públic al final canta lo que quiere, mientras no falte el respeto a mí. Pues me lo tomo como a broma, al final esto, hoy estás aquí, mañana no lo sabes, en verdad yo, a mí no me sienta mal que me canten, a mí me sienta mal el que un jugador esté en el suelo y digan písalo, písalo.
Al final del duel, amb tota la celebració entre aficionats i jugadors escolapis, va acabar cedint fins i tot una tanca sense que s'haguessin de lamentar greus incidències més enllà del comprensible enuig dels responsables de Cal Balsac. Un derbi que fins i tot va tenir un espontani disfressat, va tenir de tot una mica, molt reconegut per cert en el món del futbol, sala al cinto també, que estava de comiat. I pel que fa al partit en si, la Pia va agafar avantatge ràpidament amb el 0-3 i a partir d'aquí va ser una estira i arronsa constant. Quan el club retallava diferències, la Pia es tornava a allunyar i així fins aquest 5-8 final amb hat-trick inclòs de Pepe Font, que permet als de Carles Vidal continuar en zona de Copa del Rei entre els tres primers classificats. Un dels homes més destacats de la Pia va ser el Santi Sardà, amb dos gols i també molt actiu durant les més de dues hores que va durar aquest enfrontament. En el club, Dani Salgado, un dels més veterans de la plantilla, va ser el millor també amb un triplet de gols, un hat-trick. El Sergi Parc va viure intensament el seu primer derbi de futbol sala i va poder conversar amb tots dos breument enmig de la festa que tenia muntada els escolapis a Cal Balsac.
Estem a peu de pista de Cal Balsac després de que l'escola Pia s'hagi imposat per 5-8 al Club Natació Sabadell. Estem amb dos dels jugadors més importants d'aquest partit. Santi Sardà, l'escola Pia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dani Salgado, del Natació Sabadell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona, Santi, comencem amb tu. Quina festa teniu muntada aquí amb l'afició d'escola Pia i vosaltres, eh?
Sí, sabíem que no ens fallarien, mai ens han fallat i avui no ha sigut menys, no? És un espectacle jugar amb aquesta gent tant a fora com a casa.
Dani, per vosaltres, suposo que aquest partit era ja el més important que us quedava la temporada, perquè sense objectius a la classificació, la motivació del derbi potser era l'únic que us quedava i ha sigut una llàstima no guanyar.
Bueno, sí, però creo que bueno, el transcurso del partido ya ha sido justo vencedores, porque es un equipo que tiene muchísima calidad, jugadores tremendos, a mí es un equipo que me encanta cómo juega, y encima hoy, pues bueno, han tenido de su lado a la afición también, que han animado todo el partido, nada, darle la enhorabuena y ojalá se clasifique para la Copa del Rey.
Santi, ha sigut un partit ple d'atenció. No sé si més fins i tot del compte per com ha vingut aquesta setmana amb la destitució del Borja Burgos. No sé com heu viscut una mica tot plegat.
Bueno, nosaltres hem intentat fer el nostre joc, independentment de que anéssim el Borja amb nosaltres o no. Fa anys que estem demostrant que som un equip, o més que un equip, i avui hem fet un pas endavant i esperem treure els mateixos resultats que avui durant fins al final de temporada.
I Dani, un derbi sempre és un derbi, i per la vostra part també us ha afectat, no? Perquè Diego Blanco ja ens va dir l'altre dia que deixaria l'equip a final de temporada, també empès pels rumors de que Borja Burgos havia contactat amb el club, així que no sé com heu viscut també vosaltres aquests dies abans del derbi.
Yo la verdad que en esos temas ni me meto, yo sí que la verdad que se habló un poquito del tema, pero yo con Diego Blanco vine por él y bueno, veremos lo que pasa.
Veremos lo que pasa, significa que...
No significa nada, que veremos lo que pasa, porque esto del fútbol sala o del fútbol en cualquier deporte pueden cambiar las cosas en cualquier momento. A lo mejor hoy está fuera y mañana no.
Santi, per vosaltres era importantíssima aquesta victòria perquè us esteu jugant la Copa del Rei. A hores d'ara no sabem què ha fet el Mataró perquè jugava paral·lelament aquest partit, però bé, Manresa ha guanyat, però per exemple Vesport Hospitalet ha perdut, o sigui que al final els rivals, alguns han fallat, vosaltres havíeu de guanyar aquest partit sí o sí per aconseguir aquest objectiu, i això estava clar, no?, que vosaltres, entre els dos equips, si un havia de guanyar i havia de buscar la victòria, sobretot era vosaltres, per això.
Sí, nosaltres sabem que depenem de nosaltres mateixos i cada partit ens depenem com una final, no? No podem fallar i si no fallem estarem allà, estarem entre els tercers primers, els tres primers, i és un dels objectius que ens hem marcat a començament de temporada. Vull dir que seria un gran èxit per l'equip.
Dani, almenys en l'aspecte individual, un hat-trick i el tercer gol, un espectacle, una xilena impressionant, almenys amb aquest bon sabor de boca sí que et quedes, no?
La parada que tengo, sí, la verdad que luego esta noche lo pasaré mal, pero bueno, sí, la verdad que bueno, pero... Triste por la derrota, porque siempre te duele perder, y sobre todo en un derbi, no hay que decirlo, pero sabíamos que jugábamos contra un grandísimo equipo, y vuelvo a decirlo, que lo han demostrado jugando la Copa Cataluña, que he tenido la oportunidad también de jugar contra ellos, un equipo que lleva muchos años jugando juntos, se conocen a la perfección, y bueno, justos vencedores.
I al final ha sigut un derbi per atenció, però al final màxima esportivitat. Santi Cerdà, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Dani, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hola, sóc Xavi Andreu, periodista esportiu, entre moltes altres coses, i per tant cada dia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell per estar ben informat de tot el que passa a l'esport de la nostra ciutat.
Fem un apunt també sobre futbol comarcal, podríem dir, perquè fa uns minuts a la una s'ha presentat a la Sala Soler i Palet a Terrassa la presentació de la primera edició del campus Dani Olmo. Com sabeu, jugador vallesà, internacional sub-21, estrella del Dinamo de Zagreb, amb un munt de nòvies més enllà del seu actual club croat, i fill de l'exentrenador del centre d'esports Miquel Olmo, que per cert el vam tenir també gaudint i patint a la nova Creu Alta dissabte contra el Castellón. Segurament el més significatiu d'aquesta primera edició del campus Dani Olmo és que s'organitza a benefici de la FANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer. Per tant, només per això ja val la pena comentar-ho, un campus amb el fill de Miquel Olmo que s'ha presentat fa uns minuts a Terrassa. I ahir va arrencar, molt més lluny, al desert del Marroc, una nova edició de la Titan Desert, la vuitena, amb el sabadellenc Santi Ramos a la línia de sortida. El teníem per aquí la setmana passada, en aquest mateix estudi, ens va visitar, com és habitual, abans d'una nova edició d'aquesta prova de resistència pel desert magrebí. Es va comprometre fins i tot en antena a fer-nos un dia a dia del que és aquesta prova des de dins, i per tant el que hem de fer avui, de moment, és el primer tastet. Tenim ja el Serró, la primera etapa, camí de la distinció de Titan Platinum. Recordeu, ho deia ell mateix, necessita acabar la cursa perquè és l'últim dia quan arriba als quilòmetres suficients com per tenir aquest guardó, aquest Titan Platinum, que es lliura als que han fet més de 5.000 quilòmetres, que es diu aviat 5.000 quilòmetres, per les dunes del Marroc en aquesta Titan Desert. I durant tota aquesta setmana, un pèl estranya per allò de les festivitats de pel mig, de tenir partit divendres al centre d'esports Sabadell, etc. Cada dia que hi hagi Hotel Suís tindrem una píndola, un tastet des de dins de la Titan Desert. Avui visitem per primera vegada aquesta expedició i aquesta és l'experiència del primer dia de competició del Santi Ramos.
Bona tarda des de l'hotel Tombuctú a Mersouga. Finalitzada la primera etapa, la Titan Desert, una etapa molt dura de 109 quilòmetres. Al final hem tingut una miqueta de sort, hem pogut practicar navegació i ens hem estalviat uns 7 quilòmetres. L'hem fet amb 7 hores 10, ha sigut, la veritat, molt dura pel tipus de terreny, molt trencat, les dunes eren molt altes, ha sigut un gran pas de dunes avui, molt dur. I, bueno, això, que hem estat 7 hores 10 rodant, el segon sector de l'etapa feia molt aire de cara, molt vent de cara, i això encara ha complicat més el tema de ciclar, el tema d'aquest tipus de terreny. Demà iniciem l'etapa marató, sortida des d'aquí, des de Mersouga. Dormim ja al ras, sense tema de fisio ni mecànica. Hem de portar tot el necessari per poder passar dues etapes següents. O sigui, el que és el tema de menjar, alimentació i el que ens fa falta per poder passar els dos dies d'acampament. Això és tot. Des del desert del Sàhara, Santi Ramos, Santi Titan, Hotel Tombuctú, Mersouga. Moltes gràcies.
Gairebé com si fos corresponsal, el Santi des de la Tita en Desert. Avui, de fet, en aquests moments està disputant ja la segona etapa des de Merzuga fins a Usina, 102 quilòmetres, i com deia ell, sense la possibilitat d'anar a dormir a un hotel després. Fins al dia 3, fins al divendres, estarà a marxa aquesta Tita en Desert. I acabem el programa d'avui amb handbol i amb l'Oar Gràcia, que s'ha quedat sense opcions d'acabar entre els 5 primers classificats en l'últim desplaçament de la temporada. L'equip verd i blanc va endur-se el gat a l'aigua patint, guanyant per només un gol 31-32 a la pista del Palau Tordera. Un triomf sofert, com ha explicat Bernat Correro, autor de 7 gols.
Semblava que si ho teníem controlat, estan més dos a falta d'un minut i mig aproximadament. Ens van ficar gol, vam perdre pilota al davant i ells van tenir l'última possessió en 15 segons, em sembla, però vam fer una falta, vam fer falta final i res.
De fet, l'Oar guanyava de 5, 11 a 16 al tram final de la primera part, però després, com deia ara el Bernat, la cosa va anar ajustant-se amb victòria momentània sabadellenca per 2 o 3 gols, però sense acabar de trencar el partit mai, i faltant 6 minuts el marcador ja era d'empat a 30, però en el moment decisiu, com escoltàvem ara, van estar més encertats els jugadors sabadellencs. El problema és que el cinquè, la Roca, va fer saltar la banca, guanyant d'un a qui era el líder, el Sant Quirze, que ha perdut ara aquesta primera posició. S'han quedat ja sense l'objectiu de ser cinquè els jugadors de l'Oar, però estan empatats amb el sisè, així que amb el setè, perdó, així que no es poden despistar-se tampoc. Correro es fixa també en d'altres fites, com per exemple sumar el màxim de punts possibles en aquesta última jornada. Recordem, ara són 34 els que tenen.
L'objectiu de la cinquena posició matemàticament encara era possible fins la jornada d'ahir, encara que fos difícil posar-nos d'ara fins al final. Però al final també, pues, si no es podia aconseguir aquest objectiu, volia millorar el fet de la puntuació, i sí, sí, el partit d'ahir era no l'única, però sí l'oportunitat més fàcil, entre cometes, per poder superar aquesta puntuació, perquè la setmana que ens espera un partit molt difícil i no sap la situació en què venen ells.
El comiat de la temporada per al Gràcia serà un autèntic partidàs, que comentava ja Correro. Si dèiem que el Sant Quirze havia perdut el lideratge a un partit del final del campionat, qui tancarà la lliga al carrer Bocaccio, ni més ni menys que el nou líder, el Sarrià de Ter. Per cert, que parlant de l'Oar Gràcia, el seu filial ha assolit l'ascens a primera catalana, tot gràcies al triomf també a la pista del Palau del Gràcia B per 26-28. L'enhorabona des d'aquí. Demà a l'Hotel Suís tindrem la prèvia del play-off de la Lliga Premat Masculina en el dia del primer derbi de quarts de final Terrassa-Sabadell. Seguirem el Santi Ramos, ara que l'hem escoltat pel desert del Marroc. Escoltarem Felipe Sanchón en el dia de retorn als entrenaments del conjunt arlequinat, Òscar Salguero a Glasgow, Emma García a Tòquio, i entre altres coses també la prèvia d'aquesta jornada intersetmanal a la segona B de Futbol Sala, o també com es prepara el sopar de la setmana vinent, ben especial homenatge a jugadors històrics del Centre d'Esports Sabadell. Tot aquí, demà, a les dues, com sempre, a l'Hotel Suís.
Hotel Suís.
D'aquesta forma arribem a les 3 de la tarda. Com sempre, si voleu continuar informats, @RadioSabadell a través de Twitter. Ens podeu trobar també a Instagram per veure, per exemple, el vídeo resum del partit contra el Castellón d'Òscar Ullés i també del Sergi Garcés, o a través del Facebook, també radiosabadell.fm. Des del control de sou, també una abraçada al Toni González. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.